Senyor Tirant, digué la reina, no perdeu el temps, que el temps perdut no es pot recuperar. Despulleu-vos ràpidament. El virtuós Tirant llançà roba en mar, que en un moment estigué despullat, descalç i en camisa. La reina l'agafà de la mà i el portà al llit on era la princesa. La reina digué a la princesa, «Senyora, heus ací el vostre cavaller benaventurat que la majestat vostra tant desitja, que la vostra mercè li faci bona companyia tal com s'espera de la vostra excel·lència, ja que no ignoreu quants mals i sofriments ha passat per aconseguir la felicitat del vostre amor. Comporteu-vos sàviament, car sou la discreció del món, que és el vostre marit i que la vostra majestat no pensi sinó en el seu present, que ignorem quin serà el futur». Respongui la princesa, germana falsa, no hauria cregut mai que em trairíeu d'aquesta manera, però tinc confiança en la gran virtut del meu senyor Tirant, que suplirà la vostra gran falta. I no us penseu que durant aquest Parlament Tirant estigués ociós, ans al contrari, que les seves mans feien el seu ofici. La reina us deixà estar i se n'anà a dormir en un llit de repòs que hi havia a la cambra. Quan la reina se n'hagué anat, la princesa s'adreçà a Tirant, que enduria el combat amb aquestes paraules. «Monsenyor Tirant, no convertiu en adolorida pena l'esperança tanta glòria com ha estat atènyer la vostra desitjada trobada. I no us penseu que per les piadoses paraules de la princesa Tirant s'estigués de fer la seva feina, car en poca estona Tirant va vèncer la batalla de Litosa i la princesa reté les armes i esmortida s'abandonà». Tirant es llevà cuitadament del llit pensant que l'havia morta i anà a cridar la reina que vingués a ajudar-lo. La reina es llevà immediatament, agafà una ampolla d'aigua ros i li imposà la cara i li fregà els polsos i així recobrà el sentit. I fent un gran sospir, digué, «Encara que aquests siguin els senyals de l'amor, no s'han de prendre amb tanta força ni crueltat». Doncs acabem de sentir un fragment del Tirant lo Blanc en una versió actualitzada i això és tot. Comencem tirant de llibres.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta... Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 22 d'octubre. Això és Punt 7 Ràdio Sant Celoni i com que passen uns quants minuts de les 9 del vespre, això només pot ser una cosa, Tirant de llibres, el programa de la cultura i del món dels llibres, aquí a Sant Celoni. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Sí, senyors i senyores, això és el món dels llibres. En parlarem de seguida i agraïm a la Gemma Grau el control tècnic que sempre porta fabulosament. Bona nit, Joan.
Bona nit, agraïm també, doncs, m'afegeixo els agraïments del Jordi, sobre la gent que ens està escoltant. Esperem que el programa que us presentem avui sigui de vostre interès i ens seguiu setmana rere setmana, doncs, el nostre programa de Tirant de Llibres.
Avui el programa número 239 i em sap greu pel Barça perquè, clar, tothom ens està veient a nosaltres. Ai, ens està sentint a nosaltres.
TV3 baixarà l'audiència. Jo ja em sap greu, per TV3, però quan hi ha el Tirant de Llibres la gent deixa tot i es escolta a nosaltres.
I els que hàgiu sentit o estigueu seguint el partit, no us preocupeu, això sempre té solució. Com que podeu seguir després el programa a través de la ràdio La Carta, oi? No us heu de preocupar.
Molt bé, vinga.
Doncs bé, avui tenim quatre cròniques. Tenim una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez i tenim una altra crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. Més endavant tindrem una crònica des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Sílvia Romero i acabarà aquesta tanda de cròniques l'Empar Murelló, la nostra benvolguda companya del País Valencià. Però, entre crònica i crònica, Jordi, avui ens parlaràs de lletres i música.
Sí, i tant, perquè ja sabem el veredicte del jurat del Premi Cerverí de Girona 2013. Doncs sentirem també la cançó que l'ha guanyat.
Avui tenim literatura universal, avui parlarem de dos escriptors que darrerament han mort, Un és un antic premi Nobel, crec, si no recordo malament, de l'any 1995, Seamus Heaney, és un escriptor irlandès, i un escriptor nord-americà, Tom Clancy. Em penso que aquest més aviat feia coses una mica diferents, novel·les, bestsellers, una cosa així, eh? I el Llibres a la Carta, avui en tenim dos, oi, Joan? Avui ens parlaràs d'una novel·la, suposo?
Sí, d'una novel·la que es diu Desapareguda, de Harlan Coben, que és un escriptor americà, que és un dels introductors d'aquesta nova narrativa negra nord-americana que ja passa del que hi havia hagut abans i ara és el que hi ha ara.
I tenim també l'Helena Martínez Pons, que ens parlarà d'un llibre de Deborah Mogach que es diu L'hotel dels cors trencats. I com és habitual al Triant de Llibres, acabarem el programa d'avui amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Ja tenim el micròfon, la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que ens parlarà des de les Illes Balears amb bones notícies interessants d'aquest territori insular. Bon vespre, bona tarda, Laia.
Hola, bon vespre, com anem? Bé, aquí tornem a ser-hi des de Mallorca, donant-vos la informació, la crònica, una mica de les Illes Balears. I avui m'agradaria començar, darrerament sé que faig bastant d'incís amb la qüestió de la glosa, i per això doncs volia esmentar-vos un premi, el premi Josep Vivó de glosa escrita, que ha tornat a convocar per 12a edició el Consell Insular de Menorca. El premi Josep Vivó pretén, doncs, això, afavorir i estimular la creació literària en la modalitat de glosa escrita, que és un gènere propi de la cultura popular de Menorca. Val a dir que la glosa mallorquina no té tradició, no té costum de posar-se per escrit. En aquest premi hi ha dues modalitats també, cosa que és bastant curiosa. La primera és de participació individual, per majors de 16 anys, amb un premi de 700 euros per l'autor de les gloses, etc. I després hi ha una altra modalitat que doncs és, diguem-ne, col·lectiva i que consisteix, doncs, en posar per escrit, diguem-ne, el combat de glosa, i que es pot fer, doncs, des de la modalitat escolar, adreçada, doncs, a l'alumnat de primària i de secundària, o des de la modalitat, doncs, també d'adults a partir de 16 anys. Les obres, evidentment, s'han d'escriure en llengua catalana i han de tenir l'estructura pròpia de la glosa, i el tema és lliure. Val a dir que aquesta 12a edició del Premi Josep Vivó premiarà en els guanyats durant el glosat de la Diada, que té lloc, doncs, en el marc dels actes organitzats amb motiu de la Diada del poble de Menorca. Es poden consultar totes les bases al web del Consell Insular de Menorca, i bé, doncs, convé pegar-hi un cop d'ull, o si més no, tenir present el premi, perquè, doncs, és això, és l'única mostra que existeix de glosa escrita a totes les Illes Balears. Per tant, doncs, us recomano això, que tingueu present el premi, i que també, doncs, feu una mica de cerca de, durant aquestes 12 convocatòries, doncs, quins guanyadors hi ha hagut i quines han estat les gloses guanyadores, doncs, perquè és francament interessant. I bé, seguint amb llibres, però desplaçant-nos a Palma, parlarem d'una presentació que hi ha demà, molt interessant, molt recomanable, d'un nou llibre de poesia. Demà, dimecres, dia 23, a les 7:30, a la llibreria Quarts, que és aquesta llibreria especialitzada, que és, diguem-ne, sucursal de la llibreria Embat i que es troba de vora la plaça dels Patins, es presentarà La duna i la cascada, el darrer poemari d'Antonina Canyelles, que ha estat publicat per Edicions 62. Antonina Canyelles, que va néixer a Palma el 1942, és una poeta mallorquina que sempre, doncs, se'ns mostra amb una veu molt punyent i molt suggeridora. És una poeta de formació autodidacta que es dedica, doncs, a més de l'escriptura, a l'ensenyament de la llengua catalana amb adults i en instituts, i està també, doncs, val la pena dir-ho, molt implicada en la plataforma Crida dels docents de les Illes Balears. És una autora que té una llarga trajectòria. Ha guanyat diversos premis, tant a les Illes Balears com al Principat, i entre els seus llibres destaquen Piercing, que data del 2005, i Putes i consentides, que doncs és una mena d'antologia que es va publicar el 2011, i que, doncs, destaca la part més important de tota l'obra de l'autora. Aquesta Duna i la cascada, que presentarà Antonina Canyelles demà, comptarà també amb la participació del poeta i crític literari Sebastià Perelló, i doncs ens llegirà uns quants poemes que són majoritàriament, diu ella en aquest llibre, pinzellades breus, fetes amb un traç vigorós, desinvolt i mordaç. El llibre consta de 5 seccions que vol que siguin, o vol que s'entenguin, com 5 quadres, i en cadascun dels quals, doncs, intenta atrapar la mirada del lector. I bé, doncs, per donar-vos una mostra, n'hi ha un que s'obre amb els versos següents. Avui plou malament i en una llengua que no entenc. M'hauré de canviar de pluja. Bé, Antonina Canyelles, demà a la llibreria Quarts de Palma, presentant aquest volum publicat per Edicions 62, que, per tant, doncs, podeu trobar per tot arreu aquí al Principat. De moment, res més. Ens trobem la setmana que ve i seguim xerrant de llibres i de cultura a les Illes. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu.
Doncs molt bé, moltes gràcies a Laia Martínez. Esperem que la setmana que ve és tenir-te aquí entre nosaltres. I seguim, oi?
Sí, tenim una altra crònica des de la Franja de Ponent, en aquest cas amb l'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret de Vall de Roures, de la Franja. Esta setmana vull recomanar-vos un llibre que acabé d'eixir. Toni Rensans, L'estiu de l'amor. És una novel·la publicada per a la Llibres, des de la col·lecció d'Amsterdam Llibres. I és un llibre d'èxit, segur, que serà d'èxit, i a més de territori. Estem parlant d'un llibre que passa a Hort de Sant Joan a l'estiu de 1909, i és la història d'amor viscuda entre un Pablo Picasso jovenet i la seva Fernanda Olivier, la musa i companyant del Picasso, que realment va acabar apareixent a Horta de la mà del seu amic Pallarès, i que després torna ja en la seva parella, i en el revolt que va crear, diguem-li, a Horta en aquells moments, perquè, vull dir, eren bastant liberals, cosa que lògicament a un poble això no l'havien vist. Aquí estem parlant d'un llibre que és, diguem-li, una novel·la, però que naix a partir d'una investigació del Toni Rensans, que, com sabeu, és escriptor i periodista, i a part guionista, treballa a La Vanguardia, i el Toni, a través d'esta investigació periodística, ell ha acabat trobant tota una sèrie de dades que és capaç de plasmar-les dins d'aquest llibre fabulós, que ens farà disfrutar segurament de la seva lectura, i que justament jo, en ell, que tinc moltíssima amistat, ja tenim preparat una bona firma per al mes de desembre. Doncs llegeixo un trosset de lo que és la contra del llibre perquè tingueu una idea del que parlem. Comença així. L'endemà de l'arribada de la parella de forasters a Horta ja no es parla d'altra cosa. Això, però, tampoc no és que sigui res de l'altre dijous. A Horta no resulta gens fàcil passar desapercebut, i els nouvinguts, i sigues com sigues, amable o cara girat, discret o tibat, però si sobre segueixes l'última moda de París i el primer dia que arribes et sent fornicar mig trompet, la xafarderia se serveix afegint-s'hi tota la salsa de salsera. Això estem parlant de la història d'amor d'ells dos, una passió desenfrenada, vos diria amorosa, Picasso, Fernanda i tots els homes d'Hort de Sant Joan, bueno, vull dir, un guirigall important. Un episodi real, nomenat, en humor, en geni i un punt de picantó. O sigui que jo el recomano, que Trollisgau és un llibre acabat d'així, ha arribat esta setmana passada, dijous, divendres, i a partir d'ahir incentiveu a parlar segur. D'acord? Pues que vagi molt bé i fins la pròxima setmana.
Gràcies, Octavi. Fins la setmana vinent. A reveure.
Lletres i música.
Bé, doncs som a Lletres i Música per parlar-vos precisament de la decisió del jurat del Premi Cerverí de Girona 2013. A veure, Catalunya Ràdio, ICAT.cat, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Fundació Prudència Bertrana, amb la col·laboració de la revista Enderroc i el portal VilaWeb, han estat oferint, o van estar oferint, la possibilitat d'escollir la millor cançó original i inèdita creada expressament aquesta temporada a partir d'un text de Salvador Espriu. Així, aquest any es van acabar seleccionant 10 cançons, entre les quals podríem trobar La princesa del Llancé, de Roger Mas, L'os Nicolau, d'Anna Roig, o, per dir-ne una altra, la que va resultar sent guanyadora, I beg your pardon, de Blaumut. O fins i tot, a veure, de Dolo Beltrán i Toni Xuclà, Cançó del matí encalmat. Tots són textos escrits per Salvador Espriu, que ells van musicar. El jurat va ser format doncs, per Lluís Andrau, director del grup Enderroc, Manu Guix, músic i realitzador dels Optimistes, un programa a Catalunya Ràdio, Lucía Flores, coordinadora musical d'ICAT.cat, etc. Finalment, com es va fer públic el 27 de setembre, durant la festa de proclamació dels Premis Literaris de Girona, la votació popular ha atorgat en la 19a edició del Guardó el grup Blaumut, guanyador indiscutible del premi, amb la cançó I beg your pardon. Bé, aquesta cançó va obtenir 67.000 dels més de 120.000 vots emesos. El poema de Salvador Espriu és un poema escrit l'any o publicat en un llibre l'any 49 que reflexiona sobre l'amenaça nuclear. Seria una meditació amb alguns rodolins entorn de la teoria atòmica tal com ve al·ludida als periòdics. I diu així, molt ràpidament, quan al centre del món no ets ben bé tu, per més que en tinguis la il·lusió, si et desvetllaven enmig de la nit, no vulguis preguntar-te per què vius, distreu-te rosegant l'ungla d'un dit. Quan al centre del món queda tan lluny de tu que honestament comences a saber que no ets ningú, para't per un moment i ven-te el primer nas un cop de puny. Problemes cada volta més esquius et venen a torbar la dolça son, sols et faltava ja, pel que tu dius, llucar que no ets del tot centre del món. Parent de Badalona o d'Istanbul, tant si ets actiu com si fas el gandul, en aquest nostre món sense demà és molt difícil de guanyar-te el pa. No et donaré ni el més petit consol, et volaran un dia qualsevol, però entretant evita alguns trastorns posant-te ben cordats els pantalons.
Centre del món no ets ben bé tu. Per més que en tinguis la il·lusió, si et desvetllaven enmig de la nit, no vulguis preguntar-te per què vius, distreu-te arrossegant l'ungla d'un dit. Quan al centre del món queda tan lluny de tu que honestament comences a saber que no ets ningú, para't per un moment i ven-te el primer nas un cop de puny. Problemes que la volta més esquí venen a torbar la dolça son. Sols et faltava ja pel que tu dius, tocar que no ets del tot trobes el gandul en aquest nostre món sense demà. És molt difícil de guanyar-te el pa. No donaré ni el més petit consol. Et volarà un dia qualsevol. T'han habit alguns trastorns, posant-te ben portats als
La crònica.
Bé, encetem aquesta segona part de la crònica amb la Sílvia Romero, que és la nostra corresponsal de Catalunya. Hola Sílvia, com anem per aquí a Barcelona?
Doncs bé, bon vespre, i de moment bé. Com sempre, amb soroll, una mica de tot, ja se sap, però bé. A veure, mira, doncs avui us voldria parlar, si us sembla bé, començo amb una notícia d'àmbit teatral. Es tracta d'una activitat d'aquelles moltes que ens poden passar desapercebudes perquè qui les du a terme no és una companyia de les més conegudes, ni el local on té lloc la representació és una sala gran i comercial. Mira, la companyia es diu Incògnita. És una companyia de poesia teatral i el lloc on es durà a terme aquest espectacle que ara us parlaré és la Nova Jazz Cava de Terrassa. Està al passatge TT Montoliu 24. Bé, quin és el projecte que té damunt la taula aquesta companyia? Doncs s'han endinsat en un poemari, Globs de nit, que és un poemari escrit a quatre mans per les poetes Anna Rispau i Montse Asens, que ja han treballat altres vegades conjuntament, i també val a dir que és un poemari que va obtenir la menció especial del Premi Maria Manent el 2011 i posteriorment també el tercer premi del concurs literari de Sant Antoni al Perelló, el 2012. Doncs la companyia Incògnita s'ha endinsat en aquest recull de poemes per oferir-nos un espectacle de poesia teatral, amb recital, música. Si ens atenim a l'anterior espectacle d'aquesta companyia, penso que realment paga la pena veure. I això serà el dijous, demà passat, 24 d'octubre, a les 8 del vespre, com he dit, a la Nova Jazz Cava de Terrassa.
Molt bé.
I ara deixem Terrassa i ens situem a Barcelona. Hi ha un parell d'activitats que voldria remarcar. Per una banda, una exposició, Llapis i Acció, que està dedicada a una de les grans figures de la il·lustració a Catalunya, que és Roser Capdevila. I bueno, suposo que ara tots tenim al cap els contes i els dibuixos de les tres bessones, no?
Sí, ens has llegit tant, el pensament.
Doncs el que ells intenten amb aquesta mostra és anar més enllà, no?, de les tres bessones, de la seva reconeguda tasca com a dibuixant o com a il·lustradora, i el que volen és explorar dins la seva biografia i sobretot ressaltar també la seva faceta com a escriptora, que a causa del seu renom com a il·lustradora potser ha quedat una mica més desapercebuda. Aquesta exposició es va inaugurar just aquesta setmana passada i es pot visitar fins al 27 d'abril del 2014 al Palau Robert. I, bueno, horaris i més informació a la web de la Generalitat ho trobareu fàcilment. I després, encara a Barcelona, hi ha una notícia que també voldria ressaltar. Concretament, tindrà lloc al barri de Gràcia i és la inauguració d'una nova llibreria. I suposo que tothom recorda el tancament de la llibreria Ona al setembre de 2010.
Sí, Sílvia, deixa'm dir-te una cosa. Precisament la setmana que ve, no l'altra,
en parlareu.
Entrevistarem a la Montserrat Úbeda, que és la responsable de la llibreria.
Perfecte, doncs ja no cal. Jo en tot cas només...
No, t'ho dic només perquè ho sàpigues.
Sí, jo en tot cas ja no diré gaire cosa més sobre la llibreria, perquè amb l'entrevista a la Montserrat Úbeda ja fareu. Més que res, en tot cas, comunicar que la inauguració té lloc el dimecres 30 d'octubre, que és la setmana vinent, però just em volia parlar ara per donar temps als nostres oients que puguin agendar i, si tenen un momentet, deixar-se caure per allà pel barri de Gràcia. La llibreria està al carrer Gran de Gràcia 217. I és el dimecres 30 d'octubre a les 8 del vespre la inauguració, i penso que en un moment com el que estem vivint ara, una inauguració d'una llibreria és gairebé per llançar coets, eh?
I una llibreria que ho té tot en català.
Exacte. Més. Sí, sí, exacte, perquè penso que la llibreria Ona, precisament amb la qüestió que ha ressaltat més, és que a banda de la història que té damunt les seves espatlles ha estat la col·laboració per la normalització del català i la defensa que n'ha fet sempre, i per tant paga la pena també tenir-ho en compte tot això. I en tot cas, no sé, parlem ara una mica de poesia.
Sí,
i deixem Barcelona, que deixem la contaminació, ens anem a Sant Cugat del Vallès. En aquesta població, des del passat dia 20 d'octubre i fins al diumenge 27, diumenge d'aquesta setmana, té lloc el 13è Festival de Poesia de Sant Cugat. El poeta d'honor d'aquesta edició és Joan Margarit, i al llarg d'aquest festival es pot gaudir de una miqueta de tot, lectures poètiques, recitals, conferències, rutes literàries, taules rodones, en resum, poesia en diferents formats. El programa l'he estat fullejant, la veritat és que és ampli, i més que ressaltar alguna de les activitats, us recomanaria entrar a la web i fer-hi un cop d'ull. La web és www.poesia.santcugat.cat. I si em dona temps, us faig un últim apunt sobre...
Brevíssim.
Doncs mira, el 5è cicle de música sota les estrelles. Té lloc al Centre d'Observació de l'Univers, que està situat al municipi d'Àger, a la comarca de la Noguera, i és un cicle que fan uns concerts amb periodicitat mensuals. Ens hem perdut el d'agost i setembre, però encara tenim per davant el d'octubre, novembre i desembre. I per anar una mica més així al gra, perquè ja disposem de poc temps, el proper és aquest dissabte 26 d'octubre, i bueno, són 45 minuts de música en directe, en aquest cas serà de jazz, amb projecció d'imatges, després hi ha la visita al planetari, al parc de telescopis. En tot cas, quasi recomanaria mirar la web, que és el www.parcastronomic.cat. I allà tindreu tota la informació d'aquesta d'octubre i de la de novembre i desembre.
Doncs molt bé, Sílvia, gràcies per tota la informació que ens has donat.
A vosaltres.
I esperem la setmana que ve tornar a tenir aquí nosaltres.
Aquí estarem.
Vinga.
Bona tarda.
Bé, ja tenim també l'altra banda del fil telefònic, la nostra benvolguda Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, bona vesprada.
Hola, Empar, hola.
Una salutació i una abraçada forta a tots els lectors d'allà de Terres del Nord i els que ens escolten arreu del país.
Una abraçada, escolta, també per tu.
No sé si... Ai, que no us escolte massa
bé. Dic una abraçada
avui.
També per tu.
Home, i tant que sí, ja ho veus. Que
de tots plegats.
Sí. Mira, doncs, i jo comence amb un acomiadament. Ai, quina pena, el Saltall ha emplegat definitivament. Després de 38 anys als escenaris, el grup Altai es va acomiadar divendres passat. Com que tenia tres coses a contar-vos, no vaig parlar del concert d'Altai. Doncs ja s'han acomiadat. Va ser fantàstic. La gent és molt emocionada i bé, perquè deixen ahir un llegat testimoni de llengua i de compromís pel país.
I tu hi vas anar allà? Marxen... I va ser-hi allà, en part?
No vaig poder anar perquè me vaig adonar s'havien exhaurit les entrades. Jo els havia vist aquest estiu a la Liana, a la comarca del Camp de Túria, en un concert molt semblant, també hi havia molta gent, també va ser molt emocionant. S'havia vist en mes de juny o juliol, crec que va ser, que es vaig veure. Sí, també. Però aquest darrer no, però he vist moltíssimes coses en vídeos en les pàgines web, en els YouTubes, en els Twitter, i va ser molt emocionant, la veritat que sí. En el VilaWeb sí teniu ocasió d'entrar i a penjar els uns quants vídeos, amb la Moixaranga i tot, i un grapa de gent, i Miquel Gil, el Lapa, moltíssima gent, el Xavi Sarrià, que els acompanya dalt de l'escenari també.
Molt bé.
I escolta, per continuar de música, aquest divendres uns altres que pleguen el Sobreimpàs, fan més una altra música, però van ser també el testimoni després del Saltai, no? Aquest divendres actuen en Vinalesa, així a l'Horta de València, també amb el Sorjata i en el Satsembla. A partir de les 9 de la nit, en la carpa de la Fàbrica de la Seda, doncs allí es podem escoltar. I de música també encara, Pau Alabatjos, a Bocairent, això ja anem un poc més cap al sud del país, més a la Mariola, el dissabte per la nit, podem escoltar el Pau Alabachos. Això és el que fa música. Si se n'anem al teatre, déu-n'hi-do, tenim un recital de poesia, eròtic festiu, del Vicent Andrés Estellers. Bé, ho fa Francesc Canyó i Borja Benalba, que són qui reciten i acompanyen musicalment els poemes del Vicent Andrés Estellers. Ho fan al Teatre El Micalet, a les 9 de la nit, dijous, i per 8 euros, escolta, podem escoltar poemes musicats i recitats de Vicent Andrés Estellers. I també al Teatre El Micalet, el cap de setmana del 25 al 27, s'estrena Dones d'aigua, homes de fang, que és un recorregut sobre la nostra història, la nostra història més recent, amb música original que s'interpreta a escena. També pinta molt bé. I això a partir de divendres a les 8:30, dissabte i diumenge. I una altra cosa també molt xula. Ahir va ser una part i demà serà l'altra. Una aula de lectura i escriptura que té la Universitat de València. Ahir va fer la conferència a la Facultat de Magisteri Toni Cucarella, parlant del no llegir fa perdre l'escriure. I demà farà la conferència Marta Pesarredona. Ja sabeu que no cal fer presentació d'aquesta gent, que ha sigut Premi Andròmina el Toni Cucarella, ella ha sigut Premi Nacional de la Cultura, ha traduït a Doris Lessing, a Susan Sontag, en fi, amb la Margarit Duràs, i es parlarà ella d'excursions i viatges, i això dimecres a les 12 a la Facultat de Magisteri, així que tampoc ens ho podem perdre. I no sé si t'entendres encara o marxa ja. No sé
deu segons, digues.
10 segons, doncs bé, la gent del Tempir, de l'associació del Tempir d'Elx, ha reprès els premis històrics Sopars d'en Baena i els premis del Tempir sobre educació, literatura, teatre, música, política, en fi, que seran aquest cap de setmana, quin dia és això? Ai, mare, ara no ho sé, el divendres 25, exacte, a les 9 de la nit. I aquesta associació del Tempir, escolta, estan recuperant el valencià, o això és l'intent a banda, o la voluntat de recuperar el valencià per aquelles carrers del sud, per la zona d'Elx, així que en la banda amb el sopar.
Doncs molt bé, en part, doncs moltes
escolta,
gràcies.
Escolta, fins a la propera setmana, feu la vaga de l'ensenyament, sí. Aquí és qui pugueu, escolta, perquè volem un ensenyament de qualitat públic i si es pot en valencià, vosaltres en català, nosaltres és que encara reivindiquem una altra...
Exacte, no la llei Wert.
Bé, no el vell verd.
Escolta, farem força.
Vinga.
Vinga, una abraçada i fins a la propera setmana.
Molt bé, vinga.
Adéu.
Adéu, abraçada.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, continuem el tirant de llibres d'avui parlant de dos escriptors que fa poc doncs, han mort i concretament parlem del primer, un poeta irlandès, Seamus Heaney. A mi m'ha cridat l'atenció un article del Sebastià Alzamora que es va publicar a principis de setembre que deia tres coses sobre aquest poeta que m'han cridat molt l'atenció. Diu, la primera cosa que vull destacar, diu, era una de les veus més autoritzades de la literatura universal a favor de la pau i el diàleg entre els humans. Una cosa. Segona cosa, diu, Seamus Heaney era un poeta tan irlandès que en molts moments semblava català. Heaney, diu, no era nacionalista, sinó que feia una feinada per demostrar que els nacionalistes eren els altres, aquells que feien tot el que podien per negar la llengua i la cultura en les quals ell s'havia educat. I com la majoria dels poetes lírics, Heaney es fixava en el món en el qual havia crescut, que era el de la Irlanda rural i tradicional, per mirar d'explicar la condició humana. I la tercera cosa que m'ha cridat molt l'atenció, diu, Heaney practicava aquella consigna de Joan Miró segons la qual és necessari ser local per poder esdevenir universal. Miró no s'explica sense Catalunya ni Mallorca. Heaney no s'explica sense Irlanda. I la cultura universal del segle XX no s'explica sense cap dels dos.
Molt bé, un personatge realment que s'haurien de redescobrir-lo, eh?
Exacte, doncs aquest poeta irlandès havia guanyat el Premi Nobel de Literatura l'any 1995, com dèiem abans, tot i que és irlandès, escrivia en anglès. És considerat un dels autors en llengua anglesa més importants. Havia nascut l'any 1939 en una granja propera a la ciutat de Derry, a Irlanda del Nord, en una família catòlica dedicada a l'agricultura.
Això. Vull dir que hagués nascut a Derry el conflicte irlandès, no?
Diu que té un llibre de poemes que es diu North, de l'any 75, diu, en el qual critica el derrotisme dels catòlics irlandesos a Irlanda del Nord. Es veu que és...
Bé, és que, clar, és just els anys d'inici del conflicte, em refereixo al conflicte més recent, el 72, em sembla que és quan hi ha el Bloody Sunday, i, clar, el 75 potser les coses anaven molt fortes, 75.
Diu que els seus treballs inicials, publicats amb un pseudònim, Incertus, diu, reflectien la seva ideologia nacionalista contrària al domini britànic d'Irlanda del Nord, una posició que sempre va mantenir en la seva obra. En els seus versos hi evocava també l'ambient rural d'Irlanda del Nord i la vida pagesa en la qual s'havia criat. Diu, considerat el poeta irlandès més destacat des de Yeats, des de William Butler Yeats, diu, va publicar el seu primer poemari l'any 1966, La mort d'un naturalista, Death of a Naturalist, i també diu que va fer diverses obres teatrals. Diu, va estudiar literatura anglesa a la Universitat Queen's de Belfast, on posteriorment va exercir com a professor, al mateix temps que freqüentava els cercles literaris de Belfast. El 5 d'octubre del 95, diu, l'Acadèmia Sueca li va atorgar el Nobel de Literatura, que reconeixia una obra literària de bellesa lírica i profunditat ètica que enalteix els miracles de cada dia i el passat viscut. Dues de les seves obres més destacades, La llanterna de Lars i Llum elèctrica, han estat traduïdes al català i publicades a Edicions 62, la primera per Francesc Parcerisses i la segona per Pauline Ernest i Jaume Sobirana. Heaney també va prologar la versió anglesa del poemari de Gabriel Ferreter, Les dones i els dies, amb traducció d'Arthur Terry. Diu, el Nobel de Literatura, aquest Nobel de Literatura, es va aixecar en defensa de les llengües minoritàries, com ara l'asturià i l'irlandès, i en va reivindicar públicament el reconeixement. Heaney, fa 2 anys, va fer donació dels seus documents literaris a la Biblioteca Nacional d'Irlanda. Es tracta d'una col·lecció que inclou, entre altres coses, manuscrits, una gran quantitat de fulls solts i textos mecanografiats i notes a mà. I l'altre escriptor que ha mort relativament fa poc, va morir a principis d'octubre. La notícia que estem llegint ara, del diari Ara, és del dia 3 d'octubre, o sigui que va morir a principis d'aquest mes. Tom Clancy. Tom Clancy diu, va ser per a la literatura d'espionatge el mateix que Stephen King per a la literatura de terror, una màquina de facturar bestsellers. Un autor tan prolífic i d'èxit comercial com ignorat per la crítica no especialitzada, però amb una legió de seguidors que van portar 17 de les seves 20 novel·les al número 1 de la llista de bestsellers del New York Times. Diu, Clancy treballava com a venedor d'assegurances quan va vendre per 3.680 euros la seva primera novel·la, La caça de l'octubre roig, que es publicaria l'any 1984. Una trepidant història protagonitzada per un comandant rebel d'un submarí nuclear de l'exèrcit soviètic a punt de provocar un conflicte bèl·lic entre els Estats Units i Rússia. L'escriptor, diu, va ser molt elogiat per la fidelitat en la reconstrucció dels ambients de la CIA i pels detalls tècnics militars. Segons el mateix autor, que s'ha mort, Tom Clancy, el secretari naval John Lehman va preguntar-li quina era la font amb què s'havia informat per escriure La caça de l'octubre roig. I, a més, un dels seus admiradors va ser el mateix president dels Estats Units, Ronald Reagan, que va dir que la caça de l'octubre roig, diu, que era el seu tipus d'història, el tipus d'història que li agradava. Diu que en els seus thrillers sempre exhibia un gran coneixement d'estratègies militars i diu que no van trigar gaire a cridar l'atenció de Hollywood. L'any 1990 es va adaptar a La caça de l'octubre roig amb John McTiernan com a director i amb Sean Connery com a comandant del submarí nuclear soviètic. I més endavant van venir altres pel·lícules. L'any 91, Joc de Patriotes, Perill imminent l'any 1993, en què Harrison Ford era el protagonista. I m'ha cridat l'atenció una última cosa, i és que l'any 1998 hi havia una sèrie que es deia Balance of Power, el balanç del poder, i hi va haver una novel·la que es deia Op Center, i diu que en aquesta novel·la es presentava una Espanya, diu, a punt d'entrar a la Guerra Civil amb 5 ètnies enfrontades: gallecs, bascos, catalans, castellans i andalusos. I els catalans són descrits com a partidaris de la supremacia blanca que odien els negres des de fa 900 anys i volen obtenir el control d'Espanya gràcies a una aliança bèl·lica amb els bascos.
Per això, a quin moment històric ho situaven?
Això abans de la Guerra Civil.
Abans de la Guerra Civil?
Sí, aquí, diu, presentava una Espanya a punt d'entrar a la Guerra Civil. Pura ficció, és clar.
Bé, és que el que fan, d'això se'n diu projecció en psicologia, no? O sigui, les pròpies característiques les projecten als altres.
Exacte, carai. Sí.
Doncs bé, doncs, volíem aprofitar per donar aquest últim adéu a aquests descriptors tan reconeguts que, com a mínim, creiem que valia la pena, doncs, que en tinguéssim un últim record.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, en la primera, diguem-ne, part de Llibres a la carta parlarem de Harlan Coben. Harlan Coben i de la seva obra, la seva novel·la Desapareguda. És una novel·la editada per La Magrana, la col·lecció La Negra número 4, Barcelona 2010, 335 pàgines, és un llibre també una mica llarg i dens, i té un preu de 16,15 euros. Va néixer l'autor, Harlan Coben, va néixer el 1962 al barri de Nova York, de Nova Jersey, que com tothom sap, és un dels barris de Nova York. És un personatge que va guanyar tots els Edgars, tots els awards possibles, el Edgar Award, el Shamus Award i l'Anthony Award, és a dir, amb la qual cosa és el primer autor que ha guanyat els tres guardons per les seves obres novel·lesques. Les seves novel·les més recents, Només una mirada, Última oportunitat, No li diguis a ningú i Per sempre, aquests quatre últims, són bestsellers a nivell internacional, ressenyats al New York Staffies, London Staffies, Le Monde, Publishers Weekly, Los Angeles Staffies, San Francisco Chronicle i moltes altres publicacions a tot el món. Els seus llibres s'han traduït a més de 25 idiomes en més de 30 països i se n'han venut més de 40 milions d'exemplars. Continua vivint a Nova York. Això, clar, a vegades ens arriba un llibre o dos, però bueno, a nivell internacional són llibres autors que tenen una fama realment extraordinària. Parlem d'aquest llibre, Desapareguda. Ens trobem davant d'una obra que és una mostra d'aquesta nova novel·la negra americana i que després de llegir-lo podem afirmar que estem esperant que les altres novel·les fetes per aquest autor acabin publicant-se en català. De fet, ara ja sembla que hi ha dues, tot i que això, l'any 2011, fa dos anys, es va publicar Alta Tensió, que és un altre llibre d'aquest autor i en català. Desapareguda és una novel·la que impressiona per la seva cruesa, brutalitat, sense aturador, amb una bona corrua d'assassinats i per una franquesa total entre els personatges que hi surten. També hi ha, com no podia ser d'una altra manera, en les novel·les negres americanes actuals, unes bones dosis de sexe, i en aquest cas gaudim d'un tracte gairebé explícit, i amb uns finals inversemblants i inesperats. L'èxit de Coben ha esclatat amb la creació del personatge de Myron Bolitar, encara que sigui Myron, no és cap nom, és un nom masculí, que no és ni un detectiu, ni un policia, ni res d'això. Bolitar és un jugador de bàsquet que en el seu debut a la NBA, amb els Boston Celtics, es va trinxar el genoll i se li van acabar les perspectives de triomfar practicant aquest esport. Després d'això es va llicenciar en dret a Howard i es va fer gerent de la seva pròpia empresa de representació d'esportistes. Aquest personatge té l'habilitat innata de crear-se enemics com si res, en part per culpa del seu peculiar sentit de l'humor, que és el mateix que arrenca somriures contínuament als lectors. De fet, no vol dir que sigui una novel·la humorística, però sí per la forma d'encarar les coses et fa somriure, no? Encara que hagi, doncs, ja explicat elements doncs, que no té res a veure amb el riure. A Desapareguda fa anys que es tracta de que en Myron Bolitar no té notícies de Therese Collins. De sobte, en Planet rep una trucada seva dient-li «Vine a París». Ell, evidentment, estava a Amèrica. Només arriba a París, en Miron es veu immers en una sèrie d'insòlits esdeveniments que el donarà a tema fins i tot per la seva vida i per als seus familiars i amics. Aviat, però, s'adonarà que l'única sortida possible és resoldre l'enigma soterrat en el fons de tot aquest embolic. Un enigma una mica complex, que ara no explicarem. L'ajuden diversos personatges que treballen per ell o que són unes amistats que actuen com una mena de filantrops milionaris que li treuen les castanyes del foc diverses vegades, com és el cas del personatge que es diu Wynn, un asiàtic que es diu Wynn, que és amic d'ell. La majoria de l'acció se situa a París, però abunden els viatges i l'acció final s'esdevé a l'Àfrica. O sigui que podeu veure també són obres aquestes actuals i que valdria la pena doncs no perdre-se. La referència, la repetim, Harlan Coben, desapareguda, edicions La Magrana, col·lecció La Negra número 4, Barcelona 2010, 335 pàgines, 16,15 euros.
Molt bé, i passem ara a Elena, a la intervenció d'Helena Martínez Pons, que ens parlarà d'un llibre de Deborah Mogah, que sembla que dugui un títol que recorda el d'una cançó d'Elvis Presley, pot ser, eh? Hola, bona nit, Helena.
Em penso que tenim algun problema amb la connexió,
ah, pot ser
amb el
que...
satèl·lit.
Ah, d'acord, d'acord.
Ara estan arreglant el satèl·lit, doncs, a veure si podem...
A veure si podem fer, ajuntar un parell de cables posant-hi una mica de cinta d'aquesta illa.
Mentrestant, deixeu-me que us digui una cosa, ja.
Digues, digues,
tenim
vols que avancem...
No, volia comentar-vos que fa poc s'ha sabut que li han donat el premi Man Booker Prize a una escriptora neozelandesa, molt jove, diu que és l'autora més jove que ha guanyat el premi. L'escriptora neozelandesa Eleanor Catton, de 28 anys, diu que ha guanyat la setmana passada el premi Man Booker Prize, el guardó literari més prestigiós del Regne Unit, amb la seva novel·la de Luminaries. I es veu que aquest any ha sigut polèmica aquesta edició, perquè es veu que és una edició l'última que es limita als escriptors de la Commonwealth o irlandesos, i l'any que ve diu que s'obrirà a autors de tot el món que escriguin en anglès, inclosos els nord-americans, i això el Regne Unit ha provocat polèmica.
Ah, caram, doncs escolta, deu ser un tema seriós. Voldríeu afegir alguna cosa més? No?
Penso que ja tenim l'Helena.
Ah, ja la tenim, l'Helena. Ah, perfecte. Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit, com esteu?
Escolta, tu recordes aquella cançó d'Elvis Presley que es deia Heartbreak Hotel,
sí,
no?
Sí, 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 tant.
Doncs aquesta cançó potser és en l'origen...
I es cauria molt, sí, sí. Igual que la cançó aquella de Oh, benvinguts, passeu, passeu. Sabeu quina vull dir?
Sí, 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 sí. Sí.
Perquè com es diu la novel·la de la qual ens vols parlar avui?
L'hotel dels cors trencats. Sí,
ah,
sí.
Fixa.
Es cau molt a la cançó d'Elvis Presley, tot i que no té res a veure, eh? Mires la lletra de la cançó i després ella mires la novel·la i no té res a veure.
Ah, tu ja hi havies pensat, doncs.
Sí, sí, hi havia pensat, però a veure, ho vaig relacionar a priori, després quan vaig llegir la novel·la ja vaig veure que ja eren dues coses diferents. Segurament l'autora va escollir el títol pensant en la cançó de l'Elvis. Mm. Després les situacions que s'hi donen, doncs clar, no tenen res a veure, perquè aquí tenim un ventall de personatges, bueno, espectacular. No sé com en tan poques pàgines he pogut conèixer tants personatges. Uh-huh. És una novel·la molt, òbviament, molt entranyable. És d'aquelles que quan l'acabes tanques el llibre i t'estàs una estona prement-lo amb les mans, sabeu? Com si no volguessis deixar anar. Això passa a Nocton, que és a Gales, llavors hi ha una casota vella d'aquestes totes destartalades i atrotinades, que es diu Myrtle House. I bé, en realitat el protagonista és en Russell Buffett, però que tothom, ningú coneix per Russell Buffett, sinó que tothom el coneix per Buffy, que és un home ja, bueno, més gran, i que ha cremat la seva infantesa, la seva joventut i la seva edat adulta molt, molt de pressa. No s'ha estat de res, però de res. Ha sigut actor i altres feines, ha estat casat, ha estat divorciat, té una porrada de fills, a més, tots diferents, en té de totes les races, colors, tamanys, estatures, religions i orientacions sexuals. Però, bueno, se l'estimen molt. No el coneixen massa, perquè, clar, amb tants fills no pots estar tant per cap, però tots l'adoren. I llavors la Bribi, que és una amiga d'en Duffy, mor, i deixa en Duffy que està aquest casalot, no? I com que ell ja està tip de viure a Londres, perquè tot el glamour de Londres, en el fons, amb ell el té com una mica, com us diria, una mica així, que sí, que és com molt superficial, no? I ell buscaria vivències més profundes. Llavors, també a Londres viuen la majoria dels seus fills, i ell sap que, clar, perquè és gran i així, doncs a vegades fa més nosa que servei en els fills. Llavors el que fa és, doncs mira, li ha la manta al cap i se'n va cap a Gales. I bé, a partir d'aquí, doncs, converteix aquest Heartbreak Hotel, que dius tu, o Misty House, en una mena de lloc de cors solitaris, cors trencats, cors en reparació, cors amb joia dels nous amors. Aviam, ell el que passa, el que fa és, quan decideix que pot aprofitar la casa per oferir cursos amb estada inclosa per persones que s'acaben de divorciar, que acaben de trencar les seves parelles o que s'han separat, tot i que volen donar-se un temps, no és una separació d'aquelles per sempre, doncs, clar, ell aquí posa la seva experiència. Aquests cursos no són perquè ell estigui format ni en teràpia de parelles, ni res, són les seves experiències. i llavors és molt divertit el tros en què ell surt a buscar, diguem, la parròquia, no? La clientela d'aquest Hard Rock Hotel, i és molt divertit perquè, clar, aquest poble de Gales és un poble on la gent és més tradicional, més tan moderna com a Londres, i, perquè, clar, a Londres sí que la gent s'apara, s'ajunta, però la campanya anglesa, Déu-n'hi-do, no té res a veure, res a veure, són d'un conservadorisme que posa la pell de gallina. Però bueno, llavors ella aprèn molt, no? Perquè ell sap, com que té molta experiència amb dones, perquè clar, ell s'ha dit tres vegades, però tinc moltes dones a la seva vida, a nivell sentimental, doncs bé, ell s'ho passa bomba sabent què volen les dones i oferint-li exactament el que ell sap que volen, no? Que en el fons no deixa de ser carinyo, estimació i respecte. I també vol ajudar a elles a descobrir quin tipus de... Perquè elles estan en aquesta situació de cor trencat, no? De qui s'enamoren i si a la persona que s'enamoren és la persona adequada. Normalment, totes les dones que hi surten s'enamoren de que no els hi són adequats.
Però això acostuma a passar. Això acostuma a passar, sobretot, com més joves són, més.
És veritat, això, eh? És veritat. És tota la raó del món. Les nostres dones... Aviam, fan uns aprenentatges amb en Basi, les coses com siguin.
Clar, és que és això, ja fas. Clar,
i una mica el que fa és obrir-li els ulls. Però bueno, llavors en un moment donat la novel·la fa com una mena de... fa un gir, fa ja com un punt d'inflexió i comença a anar molt ràpida i comença a ser molt, molt irònica. Hi ha pàgines que, a veure, et mors del riure... I llavors coneixes personatges super extravagants, no? Com en Nolan i, per exemple, la Rosemary, que és la seva mare, o la Nina i la Boda, o bueno, els altres personatges que a qual més estrany i més estrafalari, però amb aquell punt de que susciten aquell punt de tendresa i de carinyo. Penso que tots busquen una sola cosa, que és, naturalment, ser feliços i ser estimats. I en aquest moment... clar, haig de deixar de parlar perquè ara ja abans ja explicaria el final i jo el que vull és que una mica doncs la gent se la llegeixi, no?
Oi que en diuen spoiler ara del que explica el final, em sembla?
Sí, per això jo no vull fer spoilers. Però sí que us puc dir que hi ha una pel·lícula que jo l'he vista al cinema, la vaig veure en castellà, que es deia L'Exótico Hotel Marigold, que me la recorda molt. Perquè la gent que ha vist la pel·lícula sàpiga que va una mica per aquí la cosa, no? És un hotel també similar al nostre hotel, el del nostre personatge, el d'en Basi, no? I les coses que hi passen allà, tot i que l'intenció d'aquest hotel no és la mateixa que la d'en Basi. En Basi el que vol és arreglar cors.
Perfecte. Doncs ja tenim una bona recomanació, una bona explicació també.
Sí, és molt divertida, de veritat, és molt divertida, val molt la pena, eh?
Vinga, comptem amb tu per la setmana vinent, Helena, moltíssimes gràcies.
Vinga, a reveure.
A reveure, fins aviat.
El noticiari.
Bé, amigues i amics, quan falten pocs minuts per acabar el tirant de llibres d'avui, volíem tenir un record per Max Kanner, un personatge important per la cultura catalana. No sé si vosaltres considereu igual, també.
Sí, havíem conegut.
Pensem que...
molt treballador.
Pensem que va fer coses molt importants. Va fundar Edicions 62, l'any 1961, va impulsar la creació de la Gran Enciclopèdia Catalana i va col·laborar amb el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana de Joan Coromines. Diu que, entre altres càrrecs, va ser president de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada entre els anys 85 i 87 i en una segona etapa, entre el 92 i el 94, a més de dirigir la Revista de Catalunya el 1986. Sabem que, a més, també va ser conseller de la Generalitat. No sé que va ser el primer conseller de Cultura i mitjans de comunicació.
O en tot cas, el primer potser d'un govern Pujol, no?
Ah, cert, certament. Diu que va centrar la seva tasca en la reconstrucció d'infraestructures culturals com l'Arxiu Nacional de Catalunya, la Filmoteca, els projectes de Teatre Nacional i d'Auditori, la Llei de Normalització Lingüística, TV3 i Catalunya Ràdio. O sigui que, home, és una persona...
que és una feinada increïble pel país. Jo penso que val la pena fer-li un homenatge a aquest personatge.
Diu que també va ser professor de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de Barcelona des de l'any 84 fins que es va jubilar l'any 2006. O sigui que hi ha moltes més coses que podríem dir, vull dir que realment ha sigut un personatge que, com a mínim, doncs bé, ara que s'ha mort, doncs com a mínim un petit record n'havíem de tenir un programa de cultura com és el nostre.
Bé, seguim amb les notícies. Dic que el Departament de Cultura convoca el Premi Concurs de Book Trailers adreçat a joves de 14 a 18 anys. Per tant, joves que ens escolteu, sapigueu que hi ha això. El jurat tria el millor vídeo, el més creatiu i el millor guió en un certamen on el públic escollirà el book trailer més popular. Què vol dir això? El Departament de Cultura ha convocat el primer concurs de book trailers per a joves entre 14 i 18 anys i amb aquest objectiu anima els adolescents i les joves a difondre els seus llibres favorits a través de clips publicitaris realitzats per mitjà de qualsevol tècnica audiovisual, sigui un rodatge amb actors o una videoanimació, per exemple. Per fer el vídeo, els participants han de conformar equips entre 2 i 4 integrants, triar el llibre que recomanaran, escriure el guió i gravar el book trailer. Els vídeos es poden gravar en qualsevol equip, sigui una càmera o un mòbil. En aquest enllaç, els aspirants poden trobar també totes les pistes per animar-se a concursar. Això és des de http://youtube.be, i després també ho poden fer anant directament a qualsevol biblioteca pública o es poden adreçar al correu biblioteques@gencap.cat. Allà els informaran de tots aquests detalls per poder participar en aquest primer concurs que es fa.
I el dissabte 19 d'octubre va començar, es va donar la inauguració a l'any Xamà. Qui era Eugeni Xamà? Doncs era un periodista que va néixer el 17 de gener del 1888 i va morir a l'Ametlla del Vallès el 5 de desembre del 1973. Va exercir de periodista als principals capçalers de l'època i després va fer carrera com a diplomàtic a diferents països d'Europa i d'Amèrica. A l'exili, finalment, va ser traductor per organismes com l'OMS i la UNESCO. Aquest any, doncs, Xamà es dedicarà a l'exaltació d'aquesta figura i el seu coneixement.
Amb els pocs segons que queden de noticiari, només us recordem que aquest divendres 25 d'octubre a les 7 del vespre a la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni es presentarà un llibre d'una autora de Vallgorguina, un llibre que es diu El poder de la superació, autoeditat per Desemparados Síria, que m'imagino que deu ser l'autora. Doncs això serà aquest divendres, divendres 25 d'octubre a les 7 del vespre a la biblioteca.
Bé, doncs ja som al final del programa i al final del programa vol dir que hem de llegir una frase. Avui, mireu, excepcionalment repetirem una frase que ja heu sentit. No farem un concurs perquè recordeu quan s'ha sentit, ens l'ha dit la Laia Martínez des de les Balears. És una frase d'Antonina Canyelles, que és una poeta i per tant és poètica, i diu el següent: avui plou malament i en una llengua que no entenc, m'hauré de canviar de pluja.
I amb aquesta frase tan poètica acabem el Tirant de Llibres d'avui. El Tirant de Llibres 239, la setmana vinent Tirant de Llibres 240. Bona setmana.
Esperem retrobar-vos la setmana que ve. Bona setmana i bons llibres.
I visca el Barça i us hi esperem a tots i a totes. A
perquè s'haurem curat guanyat.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana! We'll be right back.